I d'aquest 2019 ja s'acaba i, una vegada més, Ràdio Pollença vos farem un resum del que han estat les notícies. Les notícies a vegades són bones, a vegades no ho són tant, però bé, vos resumirem un poquet el que ha passat aquest 2019 al nostre municipi, el que ha passat pels micròfons de Ràdio Pollença. I bé, vull, abans de començar, felicitar Anna Maria perquè ha fet una feinada, perquè aquest resum... Hi ha hagut tantes i tantes hores de programació, d'entrevistes aquí a la ràdio, que resumir-les amb una horeta o a manco és complicat, Maria. Per tant, enhorabona per aquesta feina.
Esperen que ara l'heu de sentir.
Bé, però ja ho sentiran.
Però sí, hi ha moltes coses. Evidentment, un any més no hi cap tot, no ho poden comptar tot, per això és un resum, i a la millor pensareu que qualsevol cosa que ha quedat fora hi hauria de ser, mos podeu fer arribar comentaris, que hi ha problema, però és veritat, això són aquelles fets, aquelles notícies que hem pensat que eren més destacables, algunes per com a novetat i d'altres perquè... com començarem ara amb això, perquè són d'allò que agrada molt a Pollença, com per exemple les festes.
I de començar amb festes...
Vinga.
Sant Antoni, eh? Sant Antoni, la primera festa de l'any, bé, després de les de Nadal, evidentment, i enguany a celebrar Pollença i el port sense incidents. Recordem que l'Ajuntament havia posat en marxa una sèrie de mesures per garantir la seguretat i evitar els incidents de l'any anterior. Mesures com limitar la llargada del pi, millorar la seguretat de l'anclatge de la plaça Vea i identificar els membres de l'organització amb un guardapits blau, això entre d'altres. A més, enguany es va prohibir l'ús de pirotècnia des del creuer de la carretera de Lluc cap a Ternelles.
Bé, el pi de Pollença de 9 metres, enguany arribar sense complicacions a la plaça Vella de les 7 i mitja, entrar a la plaça en el primer intent i a les 9 va estar col·locat. Era com la notícia, és que enguany no hi va haver notícia, no? Això sí, la intensa pluja però va dificultar especialment la pujada de participants, va dir que de les 10 i 10 de la nit, més o manco quan, Samuel Rosende va aconseguir tornar al cim. Sabíeu que té vertigen?
Ui. Jo sí, des que era pequeño sempre tuve ganes de subir. Y bueno, hace dos años lo intenté y bueno, pues no salió bien. Pues he tenido la suerte este año de poder subir, así que una alegría.
Quina la sensació quan estàs? Quan estàs allà dalt del pi i ho has aconseguit?
Aparte de alegría y tal, vértigo en mi caso.
¿Sí?
Sí.
Procuraves no mirar massa per avall?
No, yo tengo mucho vértigo y no, intentaba no mirar abajo.
La pluja ho va fer especialment difícil?
Sí, lo hizo más difícil, la verdad, porque aunque quitara a la gente el jabón al pasar antes que yo, se volvía a mojar el árbol todo el rato y el agua no es que patine tanto como el jabón, pero sí que dificulta. Al llegar al Ternal tuve que descansar mucho rato porque no tenía aire en ese momento, sobre todo por el esfuerzo al tener que no caerme de ese Ternal.
I el port de Pollença també es va gaudir de la festa sense incidents. El pi arribà de Formentor a la plaça Miquel Callón, a les 16.05, el moller de 15 anys per Antoni Prats coronà el cim de 22,3 metres.
De que era petit tenia somni de pujar en un pi, a més el anava a veure la meva família a la plaça du Moll, i ara que ja he crescut un poc més, ja vaig a Pollença amb uns amics, però enguany m'havia demanat un amic per ajudar-lo a pujar i vaig anar en un moll i el vaig pujar jo en un final.
Ho havies provat alguna altra vegada o no?
La veritat és que no, mai ho havia anat a intentar.
I en el teu cas, com te vas sentir quan eres allà dalt?
Pues jo, al contrari que en Samuel, jo no tinc vèrtic i la veritat és que és una visió... super guapa del poble i que no molta gent pot apreciar.
I si xerram de festes, després de Sant Antoni, Sant Sebastià, els protagonistes de Sant Sebastià 2019 han estat Pau Fuster i Sergi Muñoz, ballant-ho cavallets a l'edat de 17 anys, i Andreu Crespí va ser l'estandard. La pluja una vegada més va obligar a suspendre la processó i el ball de les taules de la plaça Major, però sí que han pogut ballar, van poder ballar a l'església, a la rectoria, a l'Ajuntament.
Ja fa un parell d'any que el conec en Sergi, pues un any jo conxetat la caixa, acompanyar l'estandard, i pues m'ha dit, i si quan tinguem l'edat mos presentem, que som més o menys de la mateixa altura, i vinga, podem provar, menys si tenim sort, i l'any que mos va tocar, pues m'han presentat, i com que no hi havia ningú, mos va tocar. Sí, ara ja enguany farà 6 anys que estic dins aquest tema de Sant Sebastià, i pues la veritat és que m'agrada molt, i pues sempre m'havia agradat aquesta festa, i dic que aquest any els he de ballar.
Ho he de fer, sí, sí. Sí. No? I Sergi, tu ja havies participat a la festa abans?
No, però per la finca en dues xatxes els ballàvem un cosí.
Ah, sí?
Sí, i amb una canya i un llençol de la pretina a fer l'estandar i això.
Aquest desembre s'ha fet el sorteig dels cavallets 2021, amb la sorpresa de que no s'hi va presentar cap parella. Des de l'organització, però, feren una crida i tot d'una s'hi presentaren tres voluntaris, un d'ells, per cert, en Pau Fuster. A veure si té més sort i no plou. Això us ho contarem en un resum del 2021.
Més festes, enguany s'han fet les primeres quintades de Pollença. 16 de març, al claustre de Sant Domingo, se van fer aquestes primeres quintades, molta festa, des de ben pret del dematí, xaranga, un dinar multitudinari que va arribar a molta gent, DJs, fins i tot donaven kits, tassó, motxilla, moquedor, combinat bé, tot això organitzat per Obermut, s'ha d'anar, Club Pollença i la birreria.
I arriba el Corpus, Marta Cerdà i Caterina Vives varen ballar les Àguiles. Pau Fuster va ser en Joan Palós. Un Corpus, un any més, sense el Manat Viu. A pesar de que el Batle Tomeu Cifra va tentar el rector per a recuperar el Manat Viu, oferint-n'hi un de la seva propietat, mossèn Francesc Vicenç, però, va resoldre la polèmica dient que, mentre la llei ho impedeixi, no hi haurà manat a la festa del Corpus. Així que tornar a ser substituït per un coixinet embrodat que representa el símbol del Sant Baptista.
Mare de Déu dels Àngels, assistiu-vos! Pollencins, alçau-vos! Que els pirates són aquí!
Era el crit d'en Joan Mas 2009, el crit de Jaume Simó, que amb 1.594 vots va ser elegit per encarnar l'heroi de Pollença. En Dragull, lloctinent i abanderat foren Andreu Cladera, Jaume Llompart i Martí Cifra. I l'Ajuntament Vella la representaren Antoni Oliver, Joan Ramon Amengual, Joan Mateu Cifra i Jaume Provençal Pinya.
Precisament, la pregonera d'aquest any, que va ser la psicòloga Maria Cerdà Rom, va invocar aquest esperit valent i enèrgic de Joan Mas que tenim totes les persones a dins. El pregó d'aquest any duia per títol «Treu el Joan Mas, que hi ha dins tu, i sigues qui ets».
La patrona d'aquest any ha tingut una novetat important. Les dones han participat per primera vegada de manera activa en el simulacre.
Donem veu a les dones que fa molt de temps, que estan molt passives en aquest dia.
I pues, per primera vegada pues, són visibles en una festa i, per exemple, tenim la mateixa connotació que no, per exemple, una persona que ve de fora, perquè són pollencines i tenim ganes de viure la festa.
La gent estava superimplicada, que les dones també de la nostra època, ojalà haguéssim pogut fer el que fem ara, i força i per endavant. Això és el primer dia de molt d'any.
El col·lectiu feminista La Mala Pècora va fer una proposta per recuperar el paper de la dona. I és que Ramon Picó i Campamà descriu el simulacre el 1858, la versió més antiga que coneixem, que a Sant Jordi sortiren dones, velles i joves, vestides a l'antiga i armades amb filoses, arpes i falsons a lluitar contra els moros.
I així ho feren elles enguany, un batalló de més de 100 dones amb filoses i falsons, vestides de cristianes i amb un moquedor al cap, recrearen aquell moment i envestiren els moros a Sant Jordi just després de la batalla.
No sense certa polèmica o tensió, però elles varen ser, sense cap dubte, el centre de totes les mirades d'aquest any. La premsa, de fet, dia 3 d'agost, ho titulava així: «Les cristianes planten cara per vèncer els moros, les cristianes guanyen la batalla» o «Pollença guanya la batalla de la igualtat».
Bé, de festes en podrien xerrar molt, perquè en tenim moltes a Pollença, però ja ho han dit, no tenim temps. Han de dir que hi ha hagut unes festes de moll ben animades, amb molta participació, també les festes de la Cala Sant Vicenç, on no hi han faltat un any més les havaneres, la nit del jazz, i la fira enguany passada per aigua una altra vegada, amb alertes meteorològiques incloses. Al final varen poder passejar més dissabte de la fira que no el diumenge, i recordar amb el fil conductor va ser l'any Guillem Bestart, amb aquestes grans fotografies. També hi va tardeo, concerts...
I aquest any l'Ajuntament ha editat un programa de festes de Nadal. Ha recopilat el mateix programa aquells actes culturals, festius, esportius i religiosos que es fan durant aquestes setmanes i, per cert, que encara podeu consultar a ajpollenca.net o a radiopollença.net.
I passam a la política. Què ha passat a Pollença a nivell polític aquest 2019? Bé, moltes coses, ara xerrarem d'eleccions i de canvi de govern, però abans xerrarem de la pescateria.
Les obres de rehabilitació de l'edifici de la pesqueteria i l'antic quarter de la policia local, just a finals del 2018, varen destapar unes restes arqueològiques islàmiques.
Però va ser a principis d'aquest 2019, així com avançava l'excavació, que es van localitzar les restes humanes d'un enterrament islàmic concretament i varen aparèixer els cossos de 10 persones d'edats molt diferents.
De fet, els dies 15 i 16 de març, l'Ajuntament va organitzar visites guiades amb els arqueòlegs responsables per poder veure les restes. En nombres molt reduïts i places molt limitades, el varen poder veure abans de que es fes l'aixecament dels cadàvers.
Però què passa amb la reforma de la pesqueteria? Les obres es van aturar a l'inici de la temporada turística i amb el canvi de l'equip de govern, el nou alcalde, Tomeu Cifra, va declarar que el projecte s'havia de replantejar per mort de les excavacions arqueològiques. Argumentava que l'estructura havia estat modificada, era impossible seguir el projecte tal com estava redactat i que s'havia de començar el projecte de bell nou.
Junts Avançam, ara a l'oposició, temia que el canvi de projecte suposés la pèrdua de l'essència d'un edifici emblemàtic i la pèrdua de la subvenció del Consell. Així ho expressava Ivetres en aquells moments.
Aquest és el projecte que se va aprovar i crec que ara seria una pèrdua de temps, una pèrdua de subvencions i seria perdre l'essència de la que era realment aquest espai tan singular que tenim a Pollença a la plaça. Nosaltres seguirem insistint de que la pesqueteria s'ha de conservar i s'ha de mantenir.
Mentre el nou ajuntament va optar per tapiar amb fustes tot el recinte per motius de seguretat de cara a les festes de la patrona i també per millorar la seva imatge i va col·locar dues fotografies de l'arxiu Bestard de gran tamany que, tot sigui dit, han estat molt fotografiades per turistes i residents.
I així està, encara, en aquests moments, l'edifici de la peixateria. Aquest mes de desembre, el batle confirmava en quin punt està el procés de les obres de restauració.
La pesqueteria s'ha rescindit el contracte per impossibilitat de compliment a l'anterior contratista i s'ha redactat un nou projecte que implicarà, com que ja estava pràcticament tot demolit, en aquests moments consolidar la part que s'estava rehabilitant és molt difícil perquè s'han deteriorat tots els baixos degut a les excavacions i a partir d'aquí tenim un projecte redactat que hi han demanat una pròrroga a la Conselleria del Consell de Mallorca, la Conselleria de Cooperació Local, per tal de que ens doni aquesta possibilitat de poder ampliar en aquest cas el plaç d'aquestes obres i aquest projecte, doncs, una vegada estigui redactat, se tirarà endavant. La idea, doncs, és que hi hagi un edifici públic, la idea és que sigui un edifici per poder-hi dur l'oficina de turisme i després que hi hagi unes reminiscències de lo que era l'anterior pesqueteria, una mica de porxada per poder donar una continuació de la pròpia via pública i una imatge de lo que era un record que hi havia de l'antic edifici, que ja no queda res.
Aquest any els ciutadans han anat a votar moltes vegades. Eleccions generals de l'abril, eleccions generals del novembre, eleccions municipals, europees, autonòmiques... Però no sé si recordeu que el mes de març, a Pollença i en un moll, aquest any els ciutadans van poder votar si volien una monarquia o una república com a model d'estat.
És cert, no era una consulta vinculant, sinó simbòlica. Organitzada per diferents associacions i entitats culturals, es va fer no exempta de polèmica a 11 pobles de Mallorca, entre ells a Pollença i en un moll.
Guillem Barceló, una de les persones que van organitzar a Pollença, va venir a explicar-nos-ho.
De l'Ateneu, que és qui va llançar pues, un poc la convocatòria oberta per organitzar aquesta consulta, I a partir d'aquí pues, va comparèixer pues, gent de diversos col·lectius d'aquí de Pollença, de diferents partits, gent interessada en col·laborar en l'organització d'aquestes consultes, de gent interessada en fer aquest gest simbòlic, que és una consulta popular, perquè qui vulgui pugui expressar la seva opinió en forma de sí o de no, o de que t'estimaries més com a forma d'estat una república o una monarquia, pues, per expressar la opinió, ja que sembla que és un tema vetat per part de l'estat des de que se va recobrar la democràcia.
Els resultats, en total, votaren 428 persones, de les quals 415 ho feren a favor d'una república, 12 a favor d'una monarquia i hi hagué un vot en blanc.
Però bé, tornem a la política municipal.
I hem de parlar de les eleccions municipals i el canvi de govern. Vos expliquem els resultats d'aquestes eleccions. L'agrupació més votada va ser Tots per Pollença, encarcelada per Tomeu Xifra, en 2.070 vots i 6 regidors, seguida de la coalició Junts Avançam, que en tingué 1.913 i 5 regidors. Alternativa per Pollença tingué 579 i obtingué un regidor. Però apareixia per primera vegada l'Ajuntament Unides Podem, Podem Pollença, en 505 vots i l'obtenció del seu primer regidor. El PP, amb 473 vots, mantenia el seu regidor. I el PI, amb 424, també on tingué un regidor.
La clau per la governabilitat la tingué UMP, que amb els seus dos regidors i 695 vots aconseguia tenir el poder de decidir si donava el govern a Tots per Pollença o Junts Avançam.
Després de dues setmanes de negociacions amb els partits implicats, es decantaren per Tots per Pollença, l'agrupació encapçalada per Tomeu Xifra.
I aquest és el moment de la investidura de Tomeu.
4 anys poden ser tota una vida, o passar volant. Sempre depèn de la perspectiva de cada un, però és que fa 4 dies sèiem aquí, al ple que dona el sus a la política dels passats 4 anys. I ben segur que d'aquí un 3 i no res ja ens hi tornarem a trobar, pensant que aquests anys han passat sense donar-nos compte. Però després, reflexionant, quan al final d'una etapa ens posam a pensar el que hem fet, com ho hem fet i per què ho hem fet, aquests pensaments, vivències i fets mos omplirien molts i molts de moment de conversa. Pensam on hem fallat, on hem encertat, a qui hem ofès, a qui hem elevat, a qui hem entès o qui s'ha sentit incomprès. I aquesta reflexió, els que com molts dels que hem passat per aquesta sala de plens, és la que ens empeny a lluitar un dia i un altre per el que creiem, per el que volem i per com podem contribuir amb els nostres principis ideals a millorar la nostra societat, el nostre poble i, el més important, les persones que hi formen part.
Un inici de legislatura polèmica, augment de sou dels regidors, disminució de la periodicitat dels plens, anul·lació del concert de Sopa de Cabra...
Bé, i més coses, el mes de juliol dimitia la regidora d'Unió Mollera Pollencina, Maria Magdalena Xumet, per motius personals, la número 2 se n'anà i entrà la número 6 de la llista, Bianca Aguilar, després que els tercer, quart i quint de la llista d'UMP, Guillem Ferrer, Ànica Mueller i Miquel Sabater, haguessin renunciat a ocupar aquesta regidoria.
La meva renúncia ha estat única, estricta i merament per motius personals i no hi ha res més. I si me permeteu un segonet, vull donar les gràcies a tots els membres de l'oposició per l'acollida, a tots i cada un dels membres de l'equip de govern per el vostre recolzament, especialment en Tomeu, i sobretot en Andrés, Unió Mollera Pollencina i a tots els voltants, mil gràcies per la confiança i demanar disculpes també per si vos heu pogut sentir decebuts en la meva decisió. I molta sort a la Bianca, que segur podrà fer una feina molt capaç aquí amb vosaltres, i gràcies per tot.
I a l'agost s'incorporava el PI a l'equip de govern.
El pacte de govern municipal de Pollença ha passat a tenir un quart soci. El regidor del PI, Josep Marquet, s'integrava al pacte que integren el partit majoritari Tot per Pollença, UMP i el PP.
En l'entrada del PI, el pacte passa a tenir 10 membres. A l'oposició hi estan Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem.
El Centre de Salut de Pollença ha estat, sense cap dubte, el tema estrella de l'any. Ha causat campanyes electorals, debats electorals, plenaris, notícies de premsa i tertúlies i minuts de ràdio. PAC a Can Conill, com a proposta, com proposava Junts Avançam, o PAC a Can Bac, com defensa Tots per Pollença.
Allò que és cert és que aquest 2019 encara no ha començat la seva construcció. L'oposició ha sol·licitat en nombroses ocasions la convocatòria d'una reunió amb tècnic de la Conselleria, d'aquí tècnics de Pollença, i també portaveus de les agrupacions polítiques. Aquesta reunió es va fer el passat 20 de desembre. I finalment, el nou PAC de Pollença es construirà a Can Coní. El passat 20 de desembre es va celebrar l'esperada reunió entre tècnics, representants dels partits municipals, amb el director de Servei de Salut, Juli Fuster, per parlar sobre el futur PAC de Pollença. El govern va confirmar que el PAC es construirà al solar de Can Coní. No hi ha altra opció.
Sí, avui hem tingut la reunió que ja havíem sol·licitat des de l'Ajuntament des de fa molt de temps al Servei de Salut i hem pogut constatar el que ja ens pensàvem, que el govern, a través de la seva Conselleria de Salut, de la Direcció General de Diversa Salut, no té cap intenció de valorar la possibilitat de poder fer un centre de salut en un solar de Can Bac. Ja ens han dit clarament que és una decisió política i que si no se fa en un solar de Can Coní, no se farà. Per tant, que no hi havia altra opció, no han volgut entrar a valorar tots els informes que s'havien emesos per part de l'Ajuntament ja fa 2 anys, on donaven la viabilitat en un solar de Can Bac, que era molt millor per al poble perquè generava aparcaments, perquè s'adequava un espai que en aquest moment és un rústic i que passava a ser un solar urbà, a més amb un equipament d'aparcaments i un equipament sanitari. Per tant, ja ens han dit que, com que era una decisió política, no em portava ni hi són duit o tècnics, que ens han acompanyat a la reunió i que la decisió estava presa. Per tant, el que està clar és que l'equip de govern actuarà amb responsabilitat i el que no farà serà que tots els pollencins puguin perdre l'oportunitat de tenir un centre de salut. Malauradament no era la decisió que volien tots els pollencins, que venia refrendada ja per la moció que es va presentar per la majoria del plenari, per el resultat de les eleccions i per la recollida de firmes i la voluntat, un poquet que ens expressaven sempre per el carrer, que creien que tothom era millor en un solar de Can Bac. Però creiem que nosaltres, per responsabilitat, hem d'acceptar que s'ha de fer un centre de salut i no és l'opció que nosaltres volem. Després també tenim un problemes afegits perquè l'estació d'autobusos no se pot ampliar les noves línies, perdem superfície d'aparcament, tenim pàrquings en sol rústic que no ens deixen arreglar i si haguessin estat urbans sí que haguessin pogut asfaltar i millorar, però bueno, creiem que en aquest cas prevaleix la necessitat de tenir un nou centre de salut i l'equip de govern actual de l'Ajuntament de Pollença, com que veiem que el govern no ens ha volgut escoltar en aquest aspecte, pues, no posarem problemes que se faci un centre de salut, tot i que creiem que és una decisió, en aquest cas, de triar el solar de Can Coní, que no és la correcta i no és la que volien la majoria de pollencins.
El nou centre de salut de Pollença s'ubicarà definitivament al carrer Cecili Metel. El solar de Can Coní, de 2.030 metres quadrats en sòl urbà, on ara hi ha l'aparcament municipal.
La reunió d'avui no ha fet més que confirmar allò que fa tant de temps que dèiem. Si volen tenir un PAC, un centre de salut aviat, aquest s'ha de fer a Can Coní. Precisament en aquest solar de Can Coní, la conselleria ja fa estona que ja va encarregar un projecte constructiu d'un nou centre de salut, un centre de salut que triplicarà l'actual PAC de Pollença, que multiplicarà per 3 les prestacions, la superfície apta per les consultes, per les urgències, etc. Crec que és hora de deixar de parlar d'aquest tema, deixar fer feina a la conselleria i d'aquesta manera, com més aviat possible, Pollença tindrà un nou centre de salut. Ja està bé de perdre temps, ja està bé de perdre dobbers, ja està bé de fer perdre temps a la ciutadania, si un lloc, si l'altre. La conselleria ja se li va cedir Can Coní, a Can Coní ja ha planificat la construcció de nou centre i, per tant, una inversió d'1.800.000 euros que triplicarà l'actual centre de salut és una oportunitat que hem d'aprofitar.
L'executiu balear assegura, però, que el canvi d'ubicació del nou edifici, a Can Bac, suposaria un sobrecost i retard d'anys a l'obertura del centre de salut, ja que el canvi de solar comportaria necessàriament una nova licitació i contractació del projecte. La construcció del nou PAC suposarà una inversió d'1,8 milions d'euros i serà 3 vegades més gran que l'actual. Disposarà de 24 consultes i funcionarà íntegrament amb energies netes. Pretenen que estigui en funcionament el 2023. I hem de parlar també de cultura. Anem a començar per el curs d'història.
El curs d'història ha celebrat els seus 25 anys a l'edició d'enguany amb un cicle de xerrades centrades en Pollença màgica, mites, llegendes i històries. Això sí, Pere Sales ha anunciat que no organitzarà més cursos d'història, ha estat el darrer.
No s'ha d'esperar que les coses decaiguin i s'espanyin perquè s'acabin. Va bé quan tenen èxit, a banda morir d'èxit i a banda que passin més coses per les tancar. Sobretot també si ja hi ha moltes altres coses que han anat canviant des del moment en què les mateixes persones que fan un curs d'història també s'encarreguen de Can Llobera i de la Biblioteca del Moll, i tot això crea un volum de feina que realment és impossible per lo dur tot si se vol dur tot bé. I així ja ho he anat fent sabient realment un responsable del curs, que és l'Ajuntament, que aquest seria el darrer any. I, evidentment, el darrer any per part meva, perquè si l'Ajuntament ho vol fer funcionar d'una altra manera, doncs això no és meu el curs, però sí que la meva participació a les condicions en què ara estem ha de acabar.
Exposicions, com sempre, han tingudes moltíssimes. Començant parlant de l'exposició d'hivern, Nils Burwitz, Pelegrí del món, una mostra de pintura d'un artista que des de que va arribar a Mallorca als anys 70 ha tingut una relació especial amb Pollença. Va fer la seva primera exposició amb Miquel de Noray, va tenir bona amistat amb Miquel Botatotxo. L'exposició va superar els 8.000 visitants.
I aquest 2019 ha estat l'any Guillem Bestard. Des del Museu de Pollença s'han organitzat diverses exposicions per donar a conèixer la seva obra. Una d'elles, Guillem Bestard, fotografies 1900-1930, l'exposició de l'Església del Convent, que per primera vegada ens ha mostrat una petita però importantíssima part de l'adquirit arxiu Bestard.
Per primera vegada veurem fotos d'en Guillem Bestard positivades amb una actitud d'amor a la fotografia, de l'objecte fotogràfic. I amb això hem fet un gran esforç des que estem organitzant, i sobretot l'Ajuntament a nivell econòmic també, per la producció d'aquesta exposició, perquè hem escanejat de nou totes aquestes plaques i hem positivat de nou amb una actitud, diguem, de Bestard. Vull dir, les hem positivades pensant una mica en com se positivaven antigament, i tenim hem tingut una actitud molt amorosa amb aquest plaer de mirar una fotografia que s'està perdent. Ens estem acostumant a mirar-ho tot a través d'una pantalleta, que està molt bé, però a vegades perds aquest punt d'amor a l'objecte, a la superfície, a la textura de les coses, que això era l'amor que hi tenia el Guillem Bestard.
Part d'aquesta exposició va mostrar-se també al Museu de Manacor l'agost i setembre.
Però no ha estat l'únic, que també s'ha exposat Guillem Bestard i la Cala Sant Vicenç a l'agost, al Saló de l'Hotel Molins, a la Cala. I Guillem Bestard, pintor desconegut, amb l'obra pictòrica i més desconeguda del fotògraf, que encara podeu veure fins al 6 de gener.
Fonts vives de valors ha estat la instal·lació d'aquest estiu a l'Església del Convent de Sant Domingo. L'han visitada més de 26.000 persones.
I també el juny s'exposaran les obres dels seleccionats i guanyadors del 52è Certamen Bienal d'Art de Pollença 2019 en un museu.
El Club Pollença ha fet aportacions molt interessants a l'apartat cultural de Pollença.
Ha aconseguit, per exemple, acostar-nos dues pioneres del panorama artístic espanyol, Esther Ferrer i Concha Jerez, a un acte titulat Un més un, art en diàleg, que se va fer aquest estiu. Recordem, Esther Ferrer és Premi Nacional d'Arts Plàstiques, figura destacadíssima en l'art de la performance, i Concha Jerez, pionera en l'art conceptual, també medalla d'or de les Belles Arts, Premi Nacional d'Arts Visuals i Premi Velázquez d'Arts Plàstiques.
Un altre exemple és la Setmana d'Arquitectura, que ja és un esdeveniment consolidat. Ha juntat arquitectes de gran renom, com són les mexicanes Tatiana Bilbao, Gabriela Carrillo, Rosana Montiel i la catalana Carme Pinós. Han conversat al voltant de la idea de la crisi com a oportunitat.
Que la crisis al final es un punto de partida para generar ideas, es un gran provocador para tomar mano y crear ejes creativos, y en ese sentido me parece que pues tomar el ejercicio de lo que sucede en México, trasladarlo a otras latitudes, siempre será pues interesante.
I més qüestions culturals, els Premis Pollença de Literatura, que convoca l'Ajuntament de Pollença, enguanyen arribaven a la 10a edició del Premi de Narrativa i la 9a de Poesia, i han estat per El futur no és el que era, de l'eivissenc Joan Mayans, i Mentre mastegues la matèria, d'Elm Puig Mir, que s'han enduit el Premi de Poesia.
Bé, i el que sempre ens agrada contar-vos són les bones notícies, com el Premi Ramon Llull i el metge pollencí Joan Llobera Cànaves Morou, doctor en Medicina i amb una àmplia formació en l'àmbit de la medicina preventiva i salut pública, responsable de la Unitat d'Investigació d'Atenció Primària des del 1992.
El meu dia a dia quin és? Atenció primària no ho pareix, no? Perquè no és com un hospital, nosaltres estem estampats en el territori, però just a Mallorca són un 2.500 professionals fent feina. Metges, dentistes, psicòlegs, infermeria, comares, tenim tot tipus de professional fent feina i tenen un moment donat que qualsevol d'ells se pot fer una pregunta d'investigació o perquè vol fer una tesis o perquè simplement li ha pitjat qualque curiositat amb un tema, el mos consulta i nosaltres, des de l'unitat d'investigació, intentem veure quin coneixements hi ha al respecte i si pensam que es pot ser una pregunta interessant, l'ajudam a transformar-la en un projecte d'investigació i que valgui la pena fer-se dins del sistema sanitari públic. I te podria dir que d'aquí Pollença mateix han sortit projectes que han estat competitius, ben interessants i que encara segueixen sent referenciats a la bibliografia mundial.
Un premi Ramon Llull en reconeixement d'una vida dedicada a la promoció de la salut, en especial per l'impuls de la recerca sanitària a les Illes Balears.
L'Ajuntament va concedir el reconeixement Clara Hommel al col·lectiu de les peixateres de Pollença, que recordam s'havien dedicat a vendre el peix fresc tant a Pollença com a Nomoll. Les antigues peixateres de Pollença van cessar la seva activitat l'any 1992, quan va tancar definitivament la pescateria de la localitat ubicada a la plaça Major.
I segons l'Ajuntament, aquest col·lectiu de dones va desenvolupar un paper fonamental en l'economia de la pesca, així com en l'economia de Pollença i d'Homoll. Totes les famílies de mariners i pescadors han tingut peixateres.
Catalina Ribota i Magdalena Deiana van ser les darreres peixateres de Pollença.
I mon pare sortia amb una barqueta petita, pum, 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 estava dins una cova a les Gavines fins que havia passat el temporal. El donàvem per perdut moltes vegades.
I molt de fred, perquè jo m'he vist arribar a les 8 del matí amb una bona brusqueta i haver de llevar el peix de les xarxes perquè l'he pogut deixar perquè anàvem moixos a dir la barca. I llevàvem el meu peix i arribaves que les mans ja no em volien pols, ja no podia fer el xeix. Sí. Jo m'hi he vist amb això. I això que diu de les mussoles, aquesta xeix que vaig fer jo, la primera sortida em vaig agafar 7. Els he de tenir retratades damunt un mollet que han ensenyat. I els vaig tallar a plaça, però primer vaig anar a vendre les senceres, les que podia, en els hotels, perquè agradava molt per fer vistat.
I més bones notícies. Alberto Encinas recuperava el passat 5 de desembre la seva filla Olivia després que sa mare la tingués segrestada a Polònia durant 8 anys.
Hola, Pollença!
La policia polonesa va localitzar aquest mes de desembre a la localitat de Katowice a Olivia i a la seva mare, contra la qual hi havia un ordre de crida i cerca pel secret de la menor.
Olivia es passejava amb la família per Pollença i segons el seu pare ni en els millors dels casos s'imaginaven que reaccionaria així de bé.
El normal en aquest cas és trobar un nen que té por i que està nerviós i tot això, no? Però és que mos ha deixat noqueat, perquè ha estat tot el contrari i jo ja l'ho he dit abans, en el millor escenari que pugui haver imaginat no podia, no? Era impossible imaginar un escenari així, no? La meva nina és feliç i encara me puc comunicar amb ella en alemany i, bueno, una sorpresa.
I seguim amb bones notícies. Sete Benavides i Toni Segura, del Real Club Nàutic del Port de Pollença, guanyaren la medalla d'or al Mundial de Piragüisme en la categoria C2 200 metres. Una fita per la que també han sigut guardonats amb el Premi Timón 2019 de Gaceta Nàutica.
Però és que, a més, Sete Benavides podria tenir una medalla de bronze o fins i tot de plata, segons ha publicat el diari Última Hora. Des de fa mesos, Benavides espera la nova classificació d'aquella final olímpica dels Jocs de Londres 2012 en la categoria CU 200 metres.
La desclassificació de lituà Shuklin, que va ser plata a la regata de Tondorni, col·loca el palista en un pòdium virtual en tercer classificat i, per tant, medalla de bronze. A l'espera que confirmi el Comitè Olímpic Internacional que ha de reassignar les medalles d'aquella final.
Però és que, segons l'última hora, podria fins i tot convertir-se en plata, una opció complexa però possible, ja que hi ha una profunda investigació per dopatge institucional a l'esport rus que podria desclassificar el també rus Ivan Stil, que es classificava en una posició per damunt de Sete Benavides a Londres.
I parlem del que ha passat per aquí, per la ràdio. Ha estat un any electoral en tot el que això implica. Han donat debats electorals en directe. També han fet l'especial la nit de les eleccions. És un moment clau per la ràdio municipal i per qualsevol periodista, pel periodisme local. I bé, hem anat també a contar-vos en directe l'acte d'investidura.
I ens hem quedat també sense directora durant 5 mesos, si algú encara no entén per què. Recordem que el càrrec de direcció és un contracte que va associat a Valdir, per tant, quan acaba l'equip de govern, acaba també el contracte de direcció. I fins que no es va tornar a convocar, que és un procés més llarg del que ens agradaria, vam estar sense na Joana. A la convocatòria no es presentà ningú més per al càrrec, només Joana Salivelles, així que just després de la fira tornàrem a la normalitat.
Però per sort, a Ràdio Pollença tenim molt bons col·laboradors que fan que la ràdio sigui el que és. I també aquest estiu hi ha hagut dues becàries excel·lents, n'Ariadna Llobera i na Marian Romero, que han fet una feinada el juliol i l'agost amb moltíssimes seccions pròpies seves que han donat un toc de frescura i joventut a la ràdio.
I han guanyat també nous col·laboradores en aquest cas. Perquè ha nascut el programa enguany, Minut de Ciència, amb la Nicole May i na Carme Oliver, un programa d'un nivell excel·lent, d'aquestes dues expertes que tracten temes molt diversos i que no us podeu perdre els dijous a les 10:15.
I també els dijous, en aquest cas a les 12:30, Nutrimé en Família, el programa de la nutricionista Maria Cerdà, que ens dona consells de nutrició per tota la família.
I no oblidem que Toni Campomà se n'ha enduit un reconeixement també de la DEO Pla i Llevant per la seva gran tasca en la difusió de la cultura vitivinícola al programa El Món del Vi.
Han fet directes especials, Fira del Vi, la nit electoral de la patrona, la nit electoral que ja ho han dit, programes especials per Sant Jordi, la Fira...
Hem entrevistat a Tomeu Penya, Lluís Gavaldà, dels Pets, i ens ha faltat Gerard Quintana per fer un bon triplet, però bé, ja sabeu tot el que ha passat amb el concert de Sopa de Cabra, que ho deixarem aquí.
Amb els Pets sempre hem tingut una renovació del públic que ens ha sorprès moltíssim, però que en realitat és natural. O sigui, jo crec que tractar, o sigui, intentar arribar a la gent jove fent discursos simplistes és menys tenir a la gent que té menys edat. És a dir, la gent que es pensi que més adult ets més llest està bastant equivocada. Jo conec gent de la meva quinta que són més tontos que una sabata. I en canvi conec gent molt jove que té una intel·ligència emocional envejable. Per tant, les cançons són per qui les vol escoltar. I la mostra d'això són els concerts dels Pets. Estan plens de gent de 20, de 30 i de 40 anys.
I d'aquest és el resum d'aquesta 2019, hi ha moltíssimes coses més, però ho havíem de sintetitzar. I bé, felicitam a tots els oients, aquesta fidelització cap a Ràdio Pollença, que esperam que l'any que ve continueu amb el 77.9. Gràcies.